Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. La previsió de pluges intenses al litoral sud posen alerta 5 comarques per demà. A partir de les 6 del matí, el govern restringirà la mobilitat al Tarragonès, al Montsià, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i al Baix Camp, davant la possibilitat que hi hagi tempestes fortes amb precipitacions de fins a 100 litres per metre quadrat en 24 hores. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de la Generalitat, Imma Soler, ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que les pluges seran intenses, però no com les del País Valencià de fa 15 dies.
Hi ha una situació per estar amb alerta, perquè podem tenir aquestes intensitats fortes. Per tant, què hem plantejat nosaltres? Hem plantejat, si demà es donen aquestes circumstàncies, doncs abans de tenir el dubte de estar plovent, no està plovent, la gent es pot moure, la gent no es pot moure, doncs ja prendre la decisió preventivament.
Els avisos emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil alerten que la pluja pot arribar als 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Més notícies amb Marc Teixidor.
La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha defensat a Brussel·les la gestió del govern espanyol amb la Dana. En la compareixença que ha fet a l'Eurocambra com a candidata a una de les 6 vicepresidències de la Comissió Europea, Ribera ha dit que les alertes sobre la Dana, que corresponien a l'administració central, van ser emeses a temps.
El riesgo de grandes inundaciones se resuelve en muy poco tiempo, solamente cuando se toma en serio la señal, la alerta meteorológica, que en este caso era una alerta roja.
Ribera ha rebut dures crítiques del Partit Popular i Vox, que rebutgen que sigui vicepresidenta de la comissió.
Condemna milionària a l'empresa que va dirigir els interrogatoris a la presó d'Abu Ghraib durant la guerra de l'Iraq del 2003. L'empresa contractista del govern nord-americà haurà d'indemnitzar amb 42 milions de dòlars 3 supervivents de les tortures comeses en el centre de detenció de Bagdad. Tots 3 van ser posats en llibertat sense càrrecs després d'haver patit vexacions per part de militars dels Estats Units.
El Palau de la Música de Fèlix Millet va fer donacions per valor d'1,8 milions d'euros a la Fundació FAES, el laboratori d'idees del PP que presideix José María Aznar. Ho ha revelat aquest dimarts al Congrés l'excaps d'afers interns de la policia espanyola, Marcelino Martín Blas, davant la comissió que investiga l'Operació Catalunya en la guerra bruta dels governs del PP contra l'independentisme.
I este informe efectivamente está hablando de todo esto que hemos dicho aquí, pero además, entre los que cobran del Palau está FAES. No opino ni nada. O sea, leo lo que pone aquí, pero sí, no está en el informe borrador que publica El Mundo.
La Comissió Nacional del Mercats i de la Competència complica l'OPA del BBVA al Banc Sabadell amb l'obertura d'una nova fase d'investigació per analitzar amb més profunditat l'impacte que tindria. En aquesta segona fase, el govern espanyol podrà exigir condicions addicionals a l'operació per adquirir la totalitat de les accions del Banc Sabadell. Aquest dimecres arriba al Teatre Lliure el muntatge Casting Lair, una peça que reflexiona sobre la paternitat i el perdó amb Francesc Orella, Marc Martínez i Manel Barceló, entre altres al repartiment.
Casting Lair és un experiment teatral, una mena de joc on els actors fan un procés de creació i pugen a l'escenari sense cap guió ni text i sense haver assajat abans. La creadora madrilenya Andrea Jiménez explica la situació en què es troben els intèrprets.
A cada noche a un actor distinto que no sabe nada de lo que va a pasar esa noche en el escenario y hay una gran parte del espectáculo en la que el actor recibe el texto por un pinganillo.
Els actors de Pep Cruz, Jordi Martínez, David Bagés o Eduard Farello han reconegut que la proposta és un salt al buit i un repte. Casting Lair és una producció del Teatro de l'Abadia que ja s'ha pogut veure a Madrid amb gran èxit. Estarà al cartell del Lliure de Montjuïc fins l'1 de desembre.
I als esports, nova golejada del Barça femení de futbol a la Lliga de Campions. Les blaugranes s'han imposat per 7-0 al Sant Pölten austríac amb Clàudia Pina per partida doble. Eva Pajor, Kika Nazareth, Aitana Bonmatí, Kira Walsh i Caroline Graham com a golejadores.
Aquest dimarts també s'han disputat el grup del Barça Manchester City 2, Cambrai 0. L'autora del doblet de gols d'aquest dimarts insisteix que tenen el cap del lideratge de les angleses. Són declaracions de Clàudia Pina a TV3.
Es queden dos abans del City, així que l'important és guanyar aquests dos i si arribem amb les dues victòries anirem a pel City i intentar quedar primeres.
La Federació Espanyola de Futbol ha invertit l'ordre de les semifinals de la Supercopa masculina que s'ha de disputar a Jeddah, l'Aràbia Saudita, a principis de gener. Per tant, dimecres dia 8 es jugarà l'Atlètic de Bilbao Barça i l'endemà dijous 9 al Madrid Mallorca.
El Manresa ha sumat el seu tercer triomf en 4 partits a la Lliga de Campions de la FIBA. De bàsquet, els manresans han derrotat a domicili el Chemnitz Alemany per 78-89, jugats aquest dimarts a l'Eurolliga, entre d'altres Fenerbahçe 87, Bayern de Múnich 76, Madrid 98, Virtus Bologna 86.
Fins aquí les notícies.
La vida són preguntes. També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passa un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dimarts? Dimarts amb anunci de mobilitat restringida i classes suspeses per aquest dimecres dia 5 a comarques del sud a causa de les fortes pluges, també en desenes de municipis del País Valencià. Però potser heu comentat que hi ha 16 fins a 16 càmpings que estan emplaçats en zones inundables o que la democràcia està en part en risc de col·lapse. Això ho diu l'Institut Internacional IDEA d'Estocolm i una de les dades que crida l'atenció és que es debilita la meitat dels 173 països estudiats i tan sols s'emporteixen el 25%. Per això hem reservat la primera trucada a Ferran Requejo, que és catedràtic de Ciència Política de l'Universitat Pompeu Fabra. I mira, ara mateix, obrim 9 línies, 8, no 9, 8, en un mateix número, el 93-201-7474, per fer preguntes o respondre d'altres com aquesta d'en Pitu. Diu, quina ha estat la persona que ha estat més dies sense dormir i quant de temps va estar desperta? Ens va molt bé aquesta pregunta perquè precisament avui parlarem de belleses intangibles i ens ficarem en el que és la bellesa del son profund. Que bé que s'està quan dorms profundament. Te'n pots anar una mica constipat i l'endemà, si has dormit bé, dius que hoy diries que ja et trobes més bé. Doncs això, per no dir més coses. Però insistim amb el telèfon, el 93-201-7474, amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és un servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Un no sap quan es pateix més, si amb diners sense salut o amb salut sense diners.
Dites fites.
Me gustas democracia porque estás como ausente con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario. Tú tus escaños marcados a ocultas de la gente, a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría tenerte algo más presente y tocarte, palparte, echarte fantasía. Democracy is coming. Crack in the wall on a visionary flood of alcohol from the staggering account of the Sermon on the Mount, which I don't pretend to understand at all. It's coming from the silence on the dock of the bay, from the brave, the bold, the battered heart of Chevrolet. Democracy is coming.
Per un estat competent, modern i transparent, jo demano per un país més just, socialment robust, jo reclamo per una llei de tots, fruit dels nostres vots, jo demano.
Són tres cançons amb un denominador comú, la democràcia, i que ens va molt bé per preguntar si aquesta està en risc de col·lapse. Ho diu l'Institut Internacional d'Idea d'Estocolm. Constata que el sistema es continua deteriorant per vuitè mes consecutiu, es debiliten la meitat dels 173 països estudiats i només s'enforteixen un 25%. La creixent desigualtat entre la minoria més rica i la majoria més pobra es veu que és a l'arrel d'aquest conflicte i afecta tant les democràcies més febles com les més fortes. Per exemple, potser la nord-americana, que diuen que està al caire de l'abisme de l'autoritarisme. Ferran Requejo és catedràtic de Ciència Política de la Pompeu Fabra, autor de llibres com Les democràcies o Objetivo Democràcia. Ferran, bona nit i gràcies.
Molt bona nit.
La democràcia, tal com la coneixem en el món occidental, està en risc de col·lapse?
No. La resposta curta és no. Ja, col·lapse és un terme que, en fi, que ja tot s'atura i veu una altra cosa molt diferent. El que sí que està és... podríem dir, deslegitimada per sectors importants de la població, a partir, sobretot, fent números rodons, del segle XXI. El segle XXI, de moment, els anys que portem, ha disminuït el número de democràcies del món, s'ha degradat algunes democràcies, fins i tot algunes consolidades, europees, en termes de drets i llibertats, que ara n'hi ha menys, que la separació de poders o la imparcialitat dels tribunals pues, està posada en qüestió. És a dir, que s'ha erosionat l'estat de dret. Si s'erosiona l'estat de dret, s'erosiona la democràcia en conjunt, les democràcies liberals. Però per parlar de col·lapse em sembla com molt, molt agosarat i molt exagerat.
Aquest deteriorament com s'explica?
Bé, aquesta són un conjunt de factors que hi ha amb això. Una mica ens hem de remuntar als últims 30 anys. Els últims 30 anys, a partir de que... el que sí que va col·lapsar, que són els estats comunistes, diguéssim, no? Amb el mur de Berlín el 89, entrem en la dècada dels anys 90, en el qual hi ha com, diguéssim, una victòria nord-americana, diguéssim, i occidental de la Guerra Freda. Es produeix el període de Clinton, Estats Units, i Tony Blair, a Anglaterra, que van produir com una desregularització de les funcions de l'Estat en matèria socioeconòmica. Això ha comportat una desigualtat creixent en les democràcies. I, bueno, una conseqüència va ser la crisi del 2008 amb una inèrcia en la que encara estem. Això fa que molts sectors, sobretot de classes populars i de classes mitges, que s'han empobrit durant aquests 25-30 anys, visquin com amb una mena de ressentiment contra el sistema polític en general, contra el que es diu l'establishment. Això ho representa, per exemple, el Partit Demòcrata. El Partit Demòcrata nord-americà actualment és l'establishment. La gent que està enfadada vota en contra d'aquest establishment i vota pues, a Trump. La socialdemocràcia fa el paper d'establishment, el centre-dreta i centre-esquerra, a Europa. I també hi ha com un vot, podríem dir, de rebuig, que està enfadat sigui de dretes o d'esquerres, perquè el 15M, el famós 15M del 2015 o així, és el mateix fenomen, gent que rebutja el sistema. I Trump diu, és una mica un fenomen que s'incardinen aquí, Trump i l'extrema dreta que puja a Europa.
Hi ha alguna alternativa a la democràcia?
Home, doncs fer-la millor. L'alternativa a la democràcia ha de ser la democràcia, és a dir, que totes les qüestions que actualment s'estan deteriorant, per exemple, la participació, que ha baixat 10 punts en els últims 15 anys, per exemple, amb l'estudi aquell que vostè citava, no?
Sí.
Ja, nosaltres anomenem els nostres sistemes democràcies liberals. El que s'ha de millorar és el component, sobretot, liberal de la democràcia liberal. És a dir, de que hi hagi un estat de dret de molta més qualitat, que els drets i llibertats no disminueixin, que estan disminuint en algunes democràcies. Llibertat de premsa, la llibertat d'expressió, etc. No hem d'anar molt lluny, O la separació de poders, no tenir tribunals que són molt parcials. El cas espanyol és clar, que el Tribunal Suprem no es pot dir que sigui un tribunal imparcial en matèria de dret penal, no? O el que està passant a Polònia, o a Hongria, o a Turquia, o a Hong Kong, etc. Si fem un panorama comparat de les democràcies, veiem que alguns drets i llibertats estan erosionats. Si es vol salvar les democràcies, es volen no només salvar, sinó en fi, millorar-les, perquè la democràcia sempre és una cosa, és un camí sempre en transició, és un camí que mai s'arriba al final. I en aquests moments, el vaixell, diguem-ho així, que està una mica trontollant. Però vaja, jo crec que aguantarà.
Per tant, la democràcia no està en col·lapse, però sí que pateix un deteriorament. Aquesta seria una mica la síntesi.
Exacte.
A partir de les dades que resumíem d'aquest Institut Internacional. N'hem parlat uns minuts amb Ferran Requejo, catedràtic de Ciència Política de l'UPF, i que ha teoritzat al respecte. Algun missatge més, Ferran?
Bé, simplement un missatge que no tant per la ciutadania, sinó per la classe política. Que la classe política jo crec que s'hauria de plantejar una reducció forta de les desigualtats socials. Desigualtats socioeconòmiques. Dir que els números macroeconòmics van bé, que la inflació es conté, que no hi ha atur, que el PIB puja, això per la més de la meitat de la població no li diu res. Més aviat els fa enfadar, perquè ells no veuen que en la seva pròpia vida quotidiana del dia a dia se'n beneficien d'aquesta pujada de... És igual que quan les caixes diuen que hem tingut 4.324 milions de beneficis. Si tu estàs a la caixa i a tu no et toca res, doncs més aviat això t'empipa, no?
Sí.
Com si diguéssim.
Sí.
Doncs bé, la classe política hauria de corregir aquest component, podria dir, que no és l'únic factor, però és un component, jo crec, fonamental de les societats actuals.
Ferran Requejo, moltíssimes gràcies i bona nit.
Molt bona nit. Cultural, divers, tradicional, jo reclamo per una llei de tots, fruit dels nostres vots, jo demano
per un marc cultural, divers, tradicional, jo reclamo. A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
I Amaya Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i Maria Rosa de les Corts. Bona nit.
Bona nit, Xavier, i a tothom. Mira, jo voldria fer 5 cèntims de tota aquesta problemàtica que pot haver-hi actualment en quant a restricció de medicaments. Estic assessorada, ho he preguntat, la farmacèutica titular d'on jo vaig. Bé, els CAPs actualment no tots pertanyen directament de la Seguretat Social. N'hi ha alguns que estan administrats per empreses externes. Aquestes empreses externes se'ls dona un pressupost. I com que actualment, diguem-ne que la Seguretat Social sembla ser que no té masses calés, si es sobrepassen una mica el pressupost, tenen l'ordre de fer restriccions d'alguns medicaments. Això no passa amb tots. És a dir, n'hi ha alguns, però sempre i quan siguin caps administrats per serveis externs. Mm-hmm. Llavors, com a últim, jo puc parlar del cap Les Corts, que aquest es va posar quan es van acabar els Jocs Olímpics, un edifici que havien sigut dels atletes. Bueno, allà és on està actualment el cap Les Corts, que fins ara fa poc estava gestionat directament per Gest Clínic. Ara també ha passat amb una empresa privada. La sort del cap Les Corts és que actualment no té cap restricció i en aquest cap no a ningú se li ha retallat els subministraments de medicaments. Què et sembla, Javier?
Em sembla un treball excel·lent i t'ho agraïm, Maria Rosa.
Bueno, jo mai implicat tant amb vosaltres que quan jo puc donar llum en valor, doncs ara primer me n'assabento més. Per últim, només diré, afegiré, que jo li he demanat permís a aquesta senyora perquè el que ella m'ha dit pogués sortir avui per antena.
Magnífic. Confirmant la font. Gràcies, Maria Rosa.
Bona nit.
Adéu-siau. Aniem de Les Corts a Sant Cugat. Isabel, bona nit.
Bona nit, Xavier Marcos.
Com està aquesta senyora amb aquest canvi de temperatura?
Home, doncs mira, avui ja m'he posat al matí i amb una manteta a les cames, Xavier.
Molt important.
Bueno, escolta'm una cosa.
A veure.
Ara que ve la jo, tardor i hivern, que t'agrada anar a buscar bolets?
Sí, però no, però hi ha molta gent que em va buscar.
Ah, doncs mira, doncs que vagin en compte, perquè l'altre dia una noia que buscava bolets a Mata de Pere,
sí,
es va trobar al bosc un llagardeix d'un metre i mig.
Fixa't, d'allà. Un metre i mig, un llagardeix, imagina't.
Bueno, perquè veu que hi ha gent que té mascotes molt estranyes i llavors quan es fan grans els abandonen. I això ha passat a Mata de Pere, que és aquí al costat.
Sí.
Ja se deia que hi havia gent que tenia cocodrils petits a casa, que de petits feien gràcia, però després quan creixen no tant, i els tiraven per la tassa del vàter, i escolta'm, i es veu que els a tot terra, el subsol de Barcelona,
estan
de cocodrils.
Sí, fa por, eh?
Home, imagina't quina fauna tenim sota els peus. Bueno, però és que això de tenir mascota també hem evolucionat, Xavier, perquè abans teníem un gos petaner,
sí,
o un gatet. Oi que sí?
Ha anat canviant,
però ara,
això.
Ara, escolta'm, ara hi ha gent que té qualsevol mena de mascota.
Però no sé si ho han prohibit ja, això.
Bueno, això és el que m'agradaria saber. Si la llei permet tenir, doncs mira, el que vulguis, jo què sé, si vols tenir un elefant a casa, si ho pots tenir.
Sí, hi ha limitacions.
Perquè, escolta'm, jo penso que qualsevol dia em trobaré l'ascensor, la veïna, que vagi a comprar una serp lligada amb una corretja de gos, Xavier, que es veu cada cosa.
Em sembla que està registrat, això restringit. Demanem-ho, què diu la normativa sobre mascotes?
Què diu això? O aquests que tenen fures, que també n'hi ha?
Sí.
Bueno, doncs mira, avui tinc aquesta curiositat perquè he sentit això de Mata de Pere, que dic, caram, aviam si l'hauran pescat o no, aquesta bèstia, perquè això és ben a prop de casa, vaja, com qui diu.
Està molt bé la pregunta.
Bueno.
Què hi posarem avui? A veure.
Parlant de... això, de llangardaixos i de rèptils, què et sembla la cel·la del cocodrilo?
Ah, el cocodrilo, com feia aquella cançó exactament?
Home...
Ah, see you later, alligator.
Hasta la vista, cocodrilo!
Ja t'ho dic.
Això és un rock and roll.
T'ho veig a recordar. Quan no ve que t'acercaves... Bé, t'ho vaig recordar. El dia que me dejaste. Ai, no pasaste de caibar. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caibar. Déjate bien, ya el amor no me interesa. Ya no me molesta el bar. Al oírlo que dijiste, por poquito me morí. Al oírlo que dijiste, por poquito me morí. Por eso como y comiste, hoy yo te lo digo así. Hasta luego, compadre. ¡Apa!
Molt bé, senyor Isabel. Total, molt bé.
Era divertida aquesta de les guateques.
Sí, sí,
tocava,
sí,
eh?
Sí, el moviment de sapa. Sí, sí, sí.
Això, això.
Molt bé.
Doncs molt bé, Xavier, tu en tens de mascota?
No, però sí. No, però sí.
Ah, no, però ara sí que m'has deixat intrigada.
Una abraçada ben gran.
Vinga, bona nit.
La nit dels ignorants 3.0. Per saber i sentir.
Jo tenia una caseta fora al mar. Jo tenia un jardí florit i un cel.
A tots els oients de la nit dels ignorants, una abraçada ben gran, molta salut, sobretot, molta salut i molta pau d'esperit, molta pau d'esperit. I per tu, Xavier, una abraçada enorme.
Igualment, de teves a meves, Nina, per molts anys.
Gràcies.
La nit dels ignorants 3.0. amb Xavier Solà.
I ara hi ha una nota de veu de la Maria Amparo.
He sentit aquesta persona que no troba un medicament. Aquí al carrer Aragó, número 1, davant dels bombers de Barcelona, de l'escorxador, hi ha aquesta farmàcia de 24 hores molt gran. Potser, si ho consulta telefònicament, ells hi podran dir si ho tenen o no, perquè tenen molts productes i tenen també molts distribuïdors.
Magnífic, Maria Amparo, gràcies per l'assistència. Si ens acompanyeu fins a les dues, avui la darrera melodia se l'ha reservada la Pilar d'Igualada i vol escoltar I nos dieron las 10 amb Sabina.
I nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Aquesta és una de les peces més emblemàtiques del mestre Sabina, un amor fugaç després d'un concert. Sabina va confessar que la noia cambrera que el va inspirar era de Lanzarote. I una història curiosa, I nos dieron las 10 té la mateixa primera estrofa que Ojos de gata, de Los Secretos. Es veu que va ser un regal inspirat del mateix Sabina, Enrique Urquijo, el cantant de la banda. Els temes es van publicar un al 91, l'altre 92, i Nos dieron las 10, la triada la Pilar, 83 anys, Igualada. Pau, què en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. L'Antònia m'ha portat a la mà al concert de Lluís Llach, el que va fer el 1985 al Camp Nou. Recorda moltíssims detalls, l'ordre de les cançons, l'emoció de tots els presents i dels artistes, el taxi que va portar Maria del Mar Bonet per arribar a temps, i fins i tot el preu de l'entrada, 600 pessetes. Encara la té guardada. D'aquí una estona us n'explicarà els detalls. A més, està d'enhorabona, s'ha acabat de jubilar, fins ara exercit de mestre d'infantil i de música, i diu que s'ho ha passat allò més bé. De fet, els troba a faltar ja una miqueta els nens. I la seva dita? Diu que la seva àvia sempre deia qui té un bon marit, a la cara ho porta escrit. Ha fet el matís, eh? Diu que també es podria dir al revés, però llavors ja no lligaria tan bé.
Hem de demanar disculpes perquè no és la Pilar de qui parla el Pau. La Pilar l'escoltarem després d'aquests missatges.
Catalunya Ràdio.
La vida són preguntes. També preparava, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
I ara entrem al búnquer.
Per on s'entra la Terra? Quan tu vens de l'espai?
Sí, bona pregunta, bona pregunta.
Per l'eix. Perquè pensa, has d'anar per als Estats Units.
Sí, has d'anar per als Estats Units.
Si algun astronauta ens escolta...
Si hi ha algun astronauta...
Algú que sàpiga de la matèria, no? Quan entreu la Terra, per on entreu?
Per on entreu? Ja poseu el GPS directe?
És que és difícil d'encertar-ho, perquè la Terra està donant voltes al mateix moment, eh?
No
estic dient que el tutaria. O sigui, tu has d'entrar i anar per als Estats Units.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+. Amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio. I també disponible a la plataforma 3Cat.
Anem a la Bisbal d'Empordà, Joaquim, bona nit. No, perdó, Joan Lluís d'Horta, bona nit.
Hola, bon dimecres a tothom. Mira, com sempre m'ha fet patxoca i ganes de riure amb ganes de la cançó de la senyora Isabel.
Sí.
Que sempre s'enfronta amb el que se li passi pel cap. Sí. És molt atrevida, molt valenta, m'encanta aquesta senyora. Uh-huh. I m'han dit, inclús m'han dit gent que m'ha escoltat a mi que pon el programa per oir a ti, al José Luis, i a la senyora Isabel, que llama al programa. Mira, tinc una pregunta per a l'Alberto per motivar-lo a trucar, perquè no és que truca molt sovint, només truca normalment quan hi ha preguntes sobre astrologia, i en tinc una sort per preguntar-li a ell en concret. De quins planetes es sospita o seria possible arribar-hi amb èxit o fracàs? Mm-hmm. Crec que em donarà alguna resposta de les seves que em complagui. I un altre seria, què és més lògic dir? Del sorrós se n'aprèn o prou per si sona la flauta? Ho has interpretat?
Més o menys.
Vale, doncs si algú m'ho sap respondre, que sí, què és més correcte dir que aprendre dels sorrós o provar-ho com allò de dir me la jugo? I finalment, l'última pregunta per avui, com s'interpreta la frase és d'agraït, és ser agraït és de ben nascuts.
D'acord.
Tothom sap què vol dir, però vull dir que perquè es diu aquesta frase és d'educació, de bona educació, o que és una frase que és molt coneguda i que no té més misteri que aquest.
D'acord.
Bona nit.
Bona nit. Adeu. Anirem d'Horta a la Bisbal d'Empordà, Joaquim. Bona nit.
Molt bona nit, Xavier, i tots els ignorants. El senyor Lluís d'Horta ha dit... Què ha dit de si era difícil fer l'arròs? He entès això?
Fer l'arròs? No.
No, és que no he entès ben bé què deies.
Parlem del Joan Lluís d'Horta.
Sí, sí, que acaba de dir...
Ser agraïts, aquesta expressió.
No, això és l'última cosa. La primera cosa que ha dit... allò del burro de la flauta, que si era més difícil fer l'arròs, jo he entès,
no,
potser.
No, que soni la flauta, no? El tema
sí, sí, però vull dir que si era atrevir-se a fer l'arròs o fer-lo ben fet, bueno, no sé si podeu entès malament jo. Bé, vaig a la pregunta.
A veure.
Per què la Corporació de Televisió Catalana, que té 5 canals, el 324 de notícies, l'Esport 3 d'esports, el SX3 de joventut i infància, el canal 33 de temes culturals i TV3 en general, no? Doncs per què, quan hi ha algun esport, doncs el passen per TV3 a comptes de fer-lo per el canal Esport 3, que tothom doncs podria, doncs ja sabria localitzar-lo i tot això, no? Vull dir, perquè si tenen un canal dedicat especialment a l'esport, per què algun esport el passen per TV3?
Perquè no li treuen tot el rendiment al canal d'esport, no?
Ah, aquí està. Sí, senyor. Mm. És això.
D'acord, d'acord. Bona sí. pregunta, Joaquim. Alguna cosa més?
Bueno, sí. Acabo de mirar el 324 i aquell contertulià que tenen, el senyor Jordi Barbeta, no el deixen enraonar gaire. Jo penso, escolta'm, doncs així que el fan venir si no el deixen enraonar. Sempre es queda amb la paraula a la boca. A veure si la senyora Marina Romero li dona una mica més de...
De canxa.
De canxa, perquè, és clar, és una persona que sap molt, I res més. I si el senyor Lluís d'Horta deia això de l'arròs, que ho provi, que si no surt a la primera, sortirà a la segona,
Molt bé.
Bé, bona
Gràcies.
Nit.
Gràcies, adéu-siau, bona nit.
I la finestra amb flors, la cala fosca i la imatge vella que s'amagava en un racó. I el llit de fusta negra i foradada i els teus llençols tan nets. I l'arriba suau d'una matinada que ens desperta més vells. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu. Que
m'hi
fa pujada i me'n vaig a peu.
Són els Estopa en català, amb el tema del Serrat, Me'n vaig a peu. És un tema inclòs al nou disc de la Marató. Ahir el vam estrenar, avui segona nit, tot recordant que celebra 20 anys, amb prop de 400 cançons enregistrades i la participació de gairebé 4.000 intèrprets. Aquest any dedicada a les malalties respiratòries. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. El lema de l'edició és A ple pulmó i se celebrarà el diumenge 15 de desembre des de primera hora del matí al suplement de Catalunya Ràdio i fins ben entrada la matinada a 3CAT. Hi ha reconegudes fins a 350 malalties respiratòries com l'asma i les al·lèrgies respiratòries o la malaltia pulmonar obstructiva crònica.
I 15 dies després, el País Valencià continua amb les tasques de neteja i reconstrucció, i no són poques les iniciatives solidàries que hem vist i que seguim veient, com la del reconegut artista Philip Stanton i la Galeria Jordi Bernades de Barcelona.
Aquest divendres dia 15 sortejaran dues obres de l'artista en benefici dels afectats. Paral·lelament, s'ha posat en marxa una obra gràfica especial de Philip Stanton a preu reduït. La totalitat dels beneficis seran per la Creu Roja. Les obres estan disponibles online fins al 30 de novembre a través del portal migranodearena.org.
Philip Stanton, per què ens convideu a participar a la iniciativa?
Os invito a participar en este sorteo de una pieza mía de obra gráfica exclusiva y retocar a mano para hacer la pieza única dentro de la Galería Jordi Bernades, dentro de la exposición de mi obra individual, porque, bueno, dentro de lo que podemos hacer para ayudar a las personas afectadas por la Dana en la zona de Valencia, todos podemos hacer algo, aunque sea pequeño, un pequeño grano de arena, donde podemos ayudar a la Cruz Roja i altres ONGs a ajudar a la zona més afectada.
Doncs que sigui un èxit i canviem de tema per dir que aquest dijous 14 de novembre doncs es compleixen 100 anys de la primera emissió de ràdio oficial a l'Estat, que va ser a 6:45 del capvespre.
Tot el que em queda per dir des de ràdio
i des de l'Hotel Colón de Plaça Catalunya. Començava a emetre IJU, Ràdio Barcelona, la primera emissora de l'Estat, la tercera d'Europa, 100 anys a les primeres emissions en les quals les dones van tenir un paper determinant, com recorda Neus Bonet, periodista i companya i exdegana del Col·legi de Periodistes.
Recorda que l'estrella de la ràdio de la República tenia nom de dona, Rosalia Rovira, dona polifacètica com poques, però moltes dones d'aquells inicis van haver de deixar el que els agradava per casar-se i dedicar-se a la família. És innegable, diu Bonet, que des d'aquelles primeres dones a la ràdio, a moltes de les quals només se les feia seure a l'estudi per donar l'hora.
Tu digues l'hora, Tu seu aquí i digues l'hora. Nena, digues l'hora, era la seva frase. Hem avançat, però són declaracions de Bonet a la revista capçalera del Col·legi de Periodistes amb motiu d'un primer centenari de la ràdio enmig de reptes i canvis tecnològics. Per això mateix, el convidat del mes serà una parella amb l'ADN més radiofònic, Mònica Terribas i Sergi Cotillas. Què els hi voldríeu demanar?
Teniu temps fins demà a la mitjanit per deixar la vostra pregunta. Com ha fet la Núria de Llinars del Vallès?
Nosaltres és una pregunta en relació a una feina que vam fer fa anys, que tenim uns inicis, uns estudis importants a la Universitat Pompeu Fabra i vam estar treballant juntes, jo com a part, ella com a docent, i la veritat, tinc tan bon record, he pensat aquest missatge, a part i em fa feliç fer-li aquesta pregunta. Te'n recordes de la feinada que vam tenir, amb, que també tot aquest departament tan interessant de comunicació audiovisual.
Tot el que em queda per dir des de Ràdio Cafè.
Van treballar juntes a la Pompeu Fabra, la Núria i la Mònica. Entenc posant en marxa els estudis de comunicació audiovisual.
Val. Anirà bé per especificar-li. Doncs va, dijous celebrem els 100 anys a la ràdio casa nostra, una primera emissió que va arribar un 14 de novembre. Anem ara al Pou, a veure què hi trobem.
I parlem de sardana. Ara els oients pensaran, ja està, sonarà una sardana. No,
Més tard, perquè tenim de seguida l'entrevista.
Parlem dels monuments dedicats a la sardana arreu de Catalunya. Ens ho demana el Francesc de Granollers.
Quants moments de la sardana tenim arreu del nostre país?
93201-7474, línies obertes ara mateix. Anem a Publi.
L'amor Que siguem feliços i que ens estimem, fill, que ens estimem, que repartim amor, visca l'amor, i si no és amor també s'hi val.
Brigitte, l'amor, una abraçada ben forta i dos petons.
Salut.
La nit dels ignorants 3.0. Per saber i sentir. Pas
vraiment. Anem a Terrassa. Constança, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier, i a tothom.
Aviam.
Mira, no volia explicar el que m'ha passat avui. En el CAP, tenia que anar al CAP, a Sant Llàcer, d'aquí a Terrassa, que fa dies que tenia concertada anar-me a posar la vacuna del pneumococo, i ahir nit m'avisen pel mòbil que tinc que anar, el meu fill se desplaça de Cardedeu per acompanyar-me, arribo ja, i diuen que no tenen vacunes. I llavors, escolta, jo dic, bueno, com que no teniu vacunes? I que no, que arribaran i que no tenen vacunes, i que no em podíeu avisar.
Això...
Escolta, jo el que quedo sobtada és que es queden tan tranquils.
Això...
Quan acabaran ja de... No on, sé, vull on... dir que es queden d'una manera tan tranquils, ja, la, tu te n'has d'entornar i mira.
Constança,
mana,
on dius que ha passat això?
A Sant Llàcer, aquí en el CAP que em toquen a mi, aquí a Terrassa.
A Terrassa, d'acord, no hi havia
sí,
vacunes.
Sí, tenia concertada ja fa dies. Ahir m'avisen en el mòbil que tinc la visita per jo. Vaig avui, no tenen vacunes, escolta'm, no hi ha dret, d'això.
D'acord, doncs...
No hi ha dret, el meu fill s'ha desplaçat, eh? S'ha desplaçat de Cardedeu per acompanyar-me.
Segur
I arriba
que...
a ploure, allò, la pluja forta, imagina't.
Constances...
Jo hagués anat igual per posar-me la vacuna i, escolta, i es queden tan tranquils.
Constança,
bueno,
segur que
gràcies,
els arriba.
Gràcies, eh?
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Segur que els arriba al CAP de Sant Llàtzer de Terrassa. No hi havien vacunes. Anem ara a Pineda de Mar. Narcís, bona nit.
Molt bona nit a tothom. Bueno, jo tindria un parell de preguntes. Una seria, per què el sistema polític espanyol es presenten una, dues o tres vegades a les eleccions? A fora d'Espanya es presenten una vegada i després van fora. Perquè aquesta gent que se reenganxen i van dos vegades a elegir o tres vegades, acaben creient que el país és d'ells. Mm? I llavors és quan tenen avis a Cuba que, i diners a Suïssa. No està bé. Una vegada n'hi ha prou, home. Això és una cosa. L'altra cosa, perquè no dimiteix ni el Tato aquí. El rei o qui sigui pot dir, bueno, tu no dimiteix perquè foto fora. Per què? Perquè per salvar l'honor o salvar el que sigui. Però aquí a Espanya no dimiteix cap ni un.
Això a Suïssa ho veieu molt diferent, no?
Home, molt diferent. Allà dimiteix i allà primerament tenen un mandat, eh? I quan s'acaba el mandat, fora. I després treballen del que sigui. Però aquí treballen 2, 3, 4 anys, un mandat, 4 anys, i ja cobren una vida. I després se n'enganxa una segona vegada i després que parles amb ells. Jo no vull dir no, per no ficar cullerada i, bueno... Però és que sembla és que el país és d'ells. Ells són els veritables catalans, els veritables espanyols, els veritables... I la resta és merda, tot plegat. Doncs no. O som, no sé com dir. Tothom té que ser igual i té que ser responsable. I legislatura, i mandats, un mandat. I després fora, i treballar el que era dentista o tenir un negoci, doncs a treballar i s'ha acabat. Aquí és que la mamà d'Urria, que és de la política, i amb masses polítics. Massa. I després, jo mateix, jo sóc apolític perquè a mi no m'han deixat votar ni de petit ni de res, perquè, bueno, per la meva situació, la meva vida... Però, ostres, és que aquí jo veig masses polítics i l'altre no és un contrincant, és l'enemic. Jo, per mi, no m'agrada la dreta, ni l'extrema dreta, ni els comunistes. No m'agrada aquesta gent. Però si té que haver algú, no? I tot ha de ser legal. Però aquí parlen... el PP comença a votar a Catalunya i si més malament parlen, més vots té. I llavors volem que els estimem. I que, pues no. A mi no em fan gràcia aquesta gent. I no és que sigui comunista, jo no soc de cap, jo de cap. Però es podria fer una miqueta millor, em sembla a mi. A vosaltres, que us hi sembla, m'equivoco.
D'acord, Narcís, a veure què diran. Gràcies i bona nit.
Bona nit.
Anem ara a Manresa. Mira, ens truca per primera de l'Esteve. Esteve, bona nit.
Hola, bona nit.
Benvingut, vos direu.
Gràcies. Aviam, jo tinc un problema amb la gent catalana, que ells em diuen que jo els hi dec uns cèntims i jo dic que no els hi dec els cèntims. De totes maneres, jo tinc 76 anys, per tant cobro una jubilació que no arriba de tros al salari mínim interprofessional i tot i això m'embarguen els comptes quan, segons crec, la Constitució espanyola prohibeix embargar comptes corrents de pensionistes que no arriben a cobrar el salari mínim interprofessional.
I què voleu preguntar exactament, Esteve, si és correcte?
No, aviam si algú té una idea perquè per sortir d'aquest embolic. Perquè, a més, de tant en tant em ve una trava al compte. Jo faig un recurs i guanyo un recurs. Al cap d'un mes, un mes i mig, em ve una altra trava al compte, faig un recurs i torno a guanyar el recurs. Però ells van insistint i posant traves fins que fa, no sé, fa un mes, se'm van quedar 200 euros sense tenir dret a embargar el compte, i ara estic pendent d'una altra trava amb un recurs que ja he fet. Jo vaig comentar això al síndic de Greuges,
sí,
que li vaig enviar una sèrie de papers, i estic pendent també del que en diuen ells, perquè això tot això fa 10 o 12 dies que els vaig enviar això al síndic de Greuges.
I com us podem ajudar, Esteve?
No ho sé. Dient-me una solució a algú que se li en sigui alguna bombeta i aviam quina mena de solució hi és, perquè legalment, segons la Constitució, qualsevol pensionista o qualsevol pensió que no arribi al salari mínim interprofessional no pot ser objecte d'un embargament.
I en canvi a vostè sí.
En canvi ho entenen malament.
A veure si hi ha algú entre els oients que ens pugui orientar en aquest sentit.
Sí, doncs m'aniria molt bé. M'aniria molt bé.
Tant de bo, tant de bo.
Ja dic, a mi m'han embargat, en principi m'han embargat 200 euros. I m'han amenaçat amb embargament, amb una trava, quatre o cinc o sis vegades, que ara 60 euros, que ara tinc una trava de 160 euros més, i vaig fent recursos. Aquí a Manresa m'atenen molt bé la Hisenda, la sucursal, per dir-ho d'alguna manera, la sucursal d'Hisenda aquí a Manresa, però no és el que ve de Barcelona, no se'n donen compte. Perquè la llei, la Constitució, no una llei votada al Parlament, sinó la Constitució, bueno, que també és una llei votada al Parlament, la Constitució diu exactament que una pensió inferior al salari mínim interprofessional és inembargable.
Esteve, ho demanem. Sí. Sentim el que ens expliqueu i moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Adéu-siau. Mira quina bona notícia a continuació. Sembla que ens truca el president de l'Associació del RUC Català. Joan, bona nit.
Hola, bona nit, ignorant, Xavier.
Benvingut.
Sí, era per fer una contesta d'un senyor que va demanar ahir, aviam, si algú es cuidava del RUC Català.
Sí.
I bueno, faig saber que sí, que som una associació que es diu AFRAC, que ens dediquem a la recuperació, foment de raça del RUC Català. Uh-huh. Està en perill d'extinció actualment, doncs, degut a diversos factors, no? Per exemple, la falta de relleu generacional, la gran secada que hem patit durant aquests anys, la guerra d'Ucraïna, que ha pujat tots els cereals, el Covid, en fi, una sèrie de factors que han induït a que estigui més en crisi que mai. Però, de totes maneres, fem el que podem i mirarem de tirar endavant, doncs, aquesta raça que ha fet tant per Catalunya, i seria una llàstima, doncs, que ara la deixessin perdre, perquè, bueno, com que no és una raça productiva, doncs la gent l'ha anat plegant, la gent s'ha anat fent gran, l'ha anat traient, i, bueno, sap greu, no? I nosaltres ens podem mantenir gràcies, doncs, sobretot a la venda d'animals. En el meu cas, és aquest senyor que va trucar, que va venir a casa a fer visita.
El Pere, bueno, de Martorell, sí.
Senyor Pere, doncs devia venir amb una família o un autocar o algú a fer la visita. També apadrinem animals. Hi ha socis que es dediquen a fer passejades per les festes i pels pobles amb el RUC Català, donant a conèixer així els animals també. Hi ha socis que fan neteja de boscos, pot mantenir també donacions. En fi, fem tot el que podem, doncs, per poder anar aguantant la raça, perquè el no ser productiva és molt difícil de que regeneri i que anem aguantant, però bueno, fem el que podem.
Joan, què és el més important per comunicar a través del programa?
Bueno, no, donar a conèixer a la gent que aquest RUC existeix i que necessita tot l'apoio dels que creguin en les races en perill d'extinció. Jo crec que també els homes aviat estarem en perill d'extinció, perquè tal com està tot és un problema, no? Però entre les guerres, inundacions, huracans, jo què sé, bueno, no ens posem dramàtics, però és la realitat. I,
sí.
Vull dir, necessitem tot l'apoio de tothom que vulgui col·laborar o venir a les finques que hi hagi en RUCs o col·laboració, no sé. Hi ha moltes maneres.
Joan, per si ens ho pregunta algú, què distingeix el RUC Català de la resta?
El RUC Català és un RUC amb unes característiques físiques molt importants. Ara no hi donem importància, però abans, quan no hi havia eines de treball, no hi havia motors, ni camions, ni cotxes, ni tractors, eren aquests animals els més valorats per la seva gran talla, per treballar, sobretot per fer creuaments amb eugues, per treure matxos i mules, per anar a treballar al bosc, per anar a treballar al camp, per fer tasques de tot tipus, o traginers. Bueno, un caràcter molt noble, molt gran, molt fort, sobretot va ser exportat als Estats Units al segle XVIII-XIX per fer la típica mula de l'oest que nosaltres veiem a les pel·lícules, els minaires d'or, fent el ferrocarril, va col·laborar colonitzar molts països, doncs, amb les seves característiques físiques, hem de tenir en compte que els ports de Barcelona, Tarragona, cada mes, cada setmana marxaven animals de ruc català, perquè era el ruc més gran que hi havia, el més noble, més gran, i traia uns productes fantàstics, no? No és per desmereixer d'altres races, com l'andalusa o la samorana leonesa, però era un ruc molt noble, molt fort, molt valent, i que va ajudar a colonitzar molts països. I degut a això, és un dels animals de raça catalana més conegut al món. El que passa que allò que diuen tothom és profeta, un altre, el seu, el país que no és el seu, no? Vull dir, però bueno, les coses van així i hem de mirar de tirar endavant.
Doncs
però
Joan...
Que sapiguem que races catalanes sí. que ha sigut més renombrada en tot el món.
Agraïm, Joan, a tu i tots els que feu possible el que és mantenir aquest tresor, no? Aquest llegat cultural i animal.
Som 50 socis, una petita associació, i registrats al nostre llibre genealògic, doncs en queden uns 350, que és un número molt petit en comparació amb d'altres races que en diuen que estan en perill d'extinció. Vull dir que, no sé, hi ha molt pocs individus i cada cop costa més.
Convidem els oients a fer-los una visita, són a Fuibes, a tocar...
Sí, també, bueno, hi ha diverses finques, jo personalment estic allà, però que som una associació que ens dediquem a tirar endavant tot això, aquesta problemàtica.
Vale? Esteu al Berguedà, per la gent interessada, principalment?
Sí.
D'acord. Doncs, Joan, gràcies per assistir-nos a aquestes hores.
Vale, gràcies.
Bona nit.
Preguntes per sucar i pa, amb Domènec Subirà.
Ara el Domènec preguntarà sobre el ruc. No, el Domènec Subirà dels que pensa que no sempre tenen resposta fàcil a algunes preguntes, i en aquest cas sempre diu és millor parlar de les coses o de vegades és millor callar.
Hola, molt bona nit. Dos germans tenen pendent parlar d'una qüestió familiar, diguem-ne delicada o espinosa, i ho ajornen sempre perquè temen acabar barallats. Però, mentrestant, la qüestió segueix allà, flotant en l'ambient i pesant sobre la relació. Una persona ha enganyat una altra en un tema prou important com perquè a aquesta li pugui fer molt mal si se n'assabenta. És millor ser sincer i dir-ho, o és millor callar i evitar acabar barallats o fer mal a una altra persona amb tot el que això comporti? Els valors de sinceritat, confiança, transparència, sempre els defensem i els considerem positius. Però això vol dir que sempre hem d'explicar-ho tot sense ponderar les conseqüències? Ho hem de dir sempre el que pensem, arreu i a tothom? Segurament podríem dir que dependrà del cas i del que hi hagi en joc, però també m'imagino que hi pot haver casos on sigui difícil posar la línia, establir la frontera de fins on preval la sinceritat i a partir d'on és millor no dir res. Us ho heu plantejat mai? Algun cas que es pugui explicar i ens serveixi de referència?
Doncs mira, l'Anna diu, jo crec que s'ha de ser transparent i dir les veritats, però sense arribar a ofendre, i dir les coses reals amb tacte. Però hi ha persones que ho diuen tal com raja, sense filtres, i penso que és millor en aquest cas doncs callar, no? En fi, que sinceritat i transparència apunta. Ara és una nota de veu de la Imma de Blanes. Mentre arriba la Imma, llegiré la Nasi, diu, dialogar sense discutir, opinar sense voler imposar i, sobretot, escoltar. Callar només quan l'interlocutor no està predisposat a cap mena de diàleg.
Tinc una dita fita. Fugir del perill no és de valents, però és de prudents.
Doncs va, arribarem a les notícies de la una i tornarem de seguida amb més, diguem, atac a la ignorància, un treball conjunt. I m'ha agradat saber tot això del ruc català. Veus, són aquells detalls que la ràdio et permet doncs, posar-te al dia. I més en aquests moments, així en directe. I amb temperatures baixíssimes, cada cop, tal com van avançar els professionals de la meteorologia, vindrà de cop, i tant que ha vingut de cop. Podies començar la tarda amb màniga curta a casa i al cap d'un rato ja estaves anant a buscar la manta. Tornem de seguida.